actualitat, novetats, exclusives relacionades amb l'esport de l'Escala, les trobaràs cada dilluns i cada divendres al Zona Mixta d'Ivan García.
Els esports amb accent local.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts un dilluns més al Zona Mixta de Ràdio L'Escala. Ha estat un cap de setmana tranquil pel que fa a l'actualitat esportiva, però hi ha hagut notícies que us les presentarem a continuació. En el programa d'avui us oferirem tres reportatges. Els protagonistes seran Boig i Mínic, Àngel Torrent i la cursa de la dona. Abans d'emetre aquests reportatges, anem a repassar els titulars més destacats d'avui dilluns 9 de desembre de 2019. Us parla Ivan García.
Comença el Zona Mixta, tot l'esport local amb Ivan García.
Els esports amb accent local.
En futbol, l'Escala dijous al vespre va fer el sopar de Nadal, un sopar que va servir per passar pàgina de la derrota contra el Tona i fer ambient per sumar d'una vegada per totes els 3 punts a Parets. Recordem que els de Cepo ocupen la plaça de promoció de descens i fa més d'un mes que no guanyen. Els veterans del Futbol Club L'Escala han fet un triangular aquest cap de setmana per recollir diners per la Marató d'Empúries. Recordem que fa poc van estar a Tomalla, on van jugar un partit amistós en el que van perdre per 4-1. En tenis taula, Àlex Portell queda sotscampió de la categoria a la vida del torneig classificatori que s'ha fet a Madrid, a Boadilla del Monte. Marcel Geli perd la primera ronda del quadre contra Àlex i David Portell, en juvenils, no pot passar del grup. En atletisme, Àfrica i Aitana Tratsma han estat 5 dies concentrades amb la selecció espanyola a Lleó. L'objectiu d'aquesta convocatòria era millorar la tècnica i seguir aprenent. El passat dijous, 5 de desembre, es va presentar oficialment la penya gironista Esquena Pelats de l'Escala. Va comptar amb la presència del president del Girona, del Figeli, dels jugadors Valeri Fernández i del capità Àlex Granell i també del president de la Federació de Penyes del Girona, Cristóbal Sánchez. Aquest dissabte, 14 de desembre, l'Escala torna a ser escenari d'una comarcal de cross. L'esdeveniment es farà al Rec del Molí. Repassats els titulars, anem a emetre els 3 reportatges del programa d'avui dilluns, 9 de desembre de 2019. Boran Mínic Bocci és des del 26 de maig el nou regidor d'esports de l'Ajuntament de l'Escala. L'anterior regidor era Josep Bofill, però aquest ha agafat unes noves àrees. Víctor Puga va convèncer a Bocci perquè anés a la seva llista, la llista de candidatura de Progrés.
Em va enganxar un dia al camp de futbol, que ell té el seu petit apuntat a futbol, i m'ho va proposar un dia al passadís mentre estava preparant el material pels entrenaments. I la veritat que, tot i que la primera vegada no ho tenia del tot clar, doncs al final em va convèncer, perquè realment l'equip de govern i la llista era molt, molt bona, i a part conec la majoria de persones que hi eren i em van transmetre molta confiança, i sobretot que segurament si tot anava com havia d'anar entraria a l'àrea d'esports.
Mínic és jugador del primer equip de futbol i entrenador de 2 equips de la base. Des que va entrar al consistori ha deixat molt clar que no vol barrejar els 2 càrrecs. No li agrada que se l'etiqueti.
O sigui, no m'agrada molt que se'm etiqueti com que em boig bé del futbol, perquè sembla que...
Que només estiguis pel
futbol, no? I la veritat que inclús quan em van oferir tornar a fitxar per l'Escala, vaig estar molt de temps pensant-m'ho pel fet d'entrar de regidor i de que no es pensessin que ara em boig entrava de regidor.
I el futbol anirà molt bé i els altres
i
res, no?
I just també fitxar per l'Escala. Al final, per tema horaris, estudis i feina, era el més còmode per mi, però no té res a veure una cosa amb l'altra. És més, quan entro al camp de futbol, ho deixo sempre molt clar, que separo el camp de futbol, soc jugador, i fora del camp soc regidor i no vull mesclar una cosa amb l'altra, tot i que és inevitable, però vull separar-ho bé perquè al final tenim molts clubs i entitats que es mereixen el mateix o poder més suport que el futbol, per tant, amb això vull que quedi bastant clar.
Bocci confessa que entrar a l'Ajuntament en un primer moment li va fer cert respecte, però ara, a poc, es va sentir més còmode.
Siguent-te sincer, al principi sí que és cert que em feia una mica de respecte doncs, entrar a l'Ajuntament i formar part de l'equip de govern. Al final, quan t'aventures a experiències noves, doncs sempre... Bé, el desconegut et fa una mica de respecte i de por, però sí que és cert que un cop hi entres i veus que els companys doncs, t'animen, t'ajuden i un cop veus com funciona una mica la rutina dins de l'Ajuntament, doncs a poc et vas deixar anar i al principi sí que em costava una mica doncs, el dia de junta doncs, intervenir i posar sobre la taula els temes que hi havia a l'actualitat, però bé, cada vegada em sento més còmode, a poc anar aprenent i cada vegada em sento més còmode i al final també hi soc i som per això, per ajudar i per escoltar totes les propostes i a partir d'aquí doncs, estudiar-les i veure el que podem fer.
L'objectiu que s'ha proposat és que cap nen i nena es quedi sense fer esport.
Quan vaig entrar, això ho parlava un dia amb el meu germà, que just abans d'entrar de regidor, doncs em veig quedo, germà meu, i quedo bastant, i un dia parlant a casa em deia, ostres, jo crec que el teu objectiu, el que t'hauries de proposar en 4 anys, és intentar doncs, engegar un projecte on cap nen escalenc es quedi sense practicar esport. I jo crec que no és un projecte que hagi d'engegar perquè realment és una realitat i jo crec que en aquest sentit doncs, anem pel bon camí i que tant de bo doncs, seguim creixent en base i seguim creixent en clubs i entitats, com el tema aquest del segon equip, que al final és donar encara més possibilitats de que tot el jovent doncs, tingui sortida en aquest sentit.
El regidor d'Esports treu pit de tota l'activitat esportiva que es fa a l'Escala.
Si d'alguna cosa m'agradaria treure pit, no perquè jo ara sigui regidor d'Esports i Salut i em toqui ben de prop, però sí que doncs, crec que mereixem tenir un gran reconeixement perquè vull dir, la d'activitats que es duen a terme durant l'any, la de clubs i entitats que tenim al municipi, jo crec que és per envejar i per treure una mica de pit.
Un dia a casa seva va fer una llista de clubs, entitats i esportistes i quan la va acabar es va donar compte que encara li en faltaven.
L'altre dia feia la llista i em deixava clubs i entitats i deia, ostres, realment l'oferta és molt àmplia i...
I de tota aquesta llista hi ha verdaders esportistes que treuen grans resultats i com ja fa 3 anys se'ls premia a la Festa de l'Esport. Aquest any, si res no canvia, es tornarà a fer.
Bé, és un tema que n'hem parlat i que està sobre la taula i en soc conscient que s'ha fet de diversos anys i és una cosa que estem estudiant i que jo crec que seria positiva pel municipi. Al final, donar veu i reconeixement a tots els esportistes que tenim a l'Escala i fer una gran festa d'esport jo crec que seria positiu i treballarem per intentar-ho. La veritat que ostres, és que l'Escala et paràs a pensar i l'altre dia a casa feia un repàs en un full en blanc, escrivia tots els clubs i entitats que tenim i inclús em feia vergonya a mi mateix de dir, és que me n'he deixat. Vull dir, al final, per un costat o altre, surten esportistes, si no són clubs o entitats, són atletes a nivell individual que te'ls deixes i dius, ostres, estàs fent una feina espectacular. I això parla molt bé del nostre municipi.
Un dels projectes amb els que s'està treballant és recuperar el segon equip de futbol de l'Escala.
Només dir ho fem i donar uns diners, sinó que hi ha un procés de formació que a vegades doncs, porta un temps i hem d'acabar de veure tant de bo es pugui fer l'any vinent, però bé, hem estat uns anys sense, per tant, una cosa que hem d'anar a fer a poc i sobretot si es fa fer-ho bé, perquè com has dit abans, algun any s'havia fet i per A o per B es havia desfet, per tant, si ho fem realment és perquè tingui un projecte de continuïtat i perquè duri molt d'anys. I realment el ventall és tan ampli que per algun altre costat qualsevol escalenc o escalenca pot practicar esport. Per tant, jo crec que aquí el compromís de l'Ajuntament hi és i està fent una feina molt bona en aquest.
Els resultats, les cròniques dels partits, l'actualitat en futbol, bàsquet, tennis de taula, BTT, atletisme, motor.
Cada dilluns i cada divendres, després de les notícies, és temps de Zona Mixta, un programa d'esport local a la ràdio més pròxima.
La cursa de la dona de l'escala 2020, que se celebrarà el pròxim diumenge 26 de gener, recollirà diners per investigar la distròfia muscular infantil de Duchenne-Becker. Es tracta d'una malaltia que no té cura i que afecta a un de cada 3.500 nens nascuts. L'esperança de vida ronda els 30 anys. Ani Sánchez, organització de la cursa.
Aquests diners que nosaltres intentem recaptar i que serviran per fer la investigació sobre aquest tema, que a més penseu que si en altres malalties doncs, els Estats Units són pioners, en aquest cas, uns dels grans investigadors són precisament els investigadors que tenim en aquesta zona. A l'Hospital Sant Jan de Déu, que sabeu que hi tenim molts de nens allà dintre, tant de bo fos més petit, no? Unes vegades que hi vaig anar amb una infermera li vaig dir que és el millor de la teva feina, em va dir la millor de la meva feina seria no tenir-ne, perquè voldria dir que tots els nens estan sants, i això és on volem arribar. Què passa? No podem aconseguir en aquests moments que estiguin sants fins a tenir 80 o 75 o 60 anys, sinó que se'ns queden pel camí amb 25, amb 30, amb 20, depenent del nivell de gravetat, doncs que puguin tenir una qualitat de vida millor, que puguin tenir una esperança de sentir-se coneguts, tractats, perquè a més, els humans què fem? Com que desconeixem què fa aquella malaltia, doncs quan ens estem adreçant a aquella persona ens fa com por, no sé si li podem parlar normal, si li podem tractar igual. Quan més coneixement tinguem, més li donarem naturalitat. I aquesta naturalitat és el que fa que aquella persona que està afectada se senti pues, que forma part de la societat.
Entre els 2 i 3 anys tenen dificultats per aixecar-se del terra, tenen caigudes freqüents i tenen problemes a l'hora de comunicar-se. Entre els 3 i 10 anys és quan se'ls diagnostica la malaltia. Carlos Ortez, doctor del Sant Joan de Déu de Barcelona.
Com arriben els pacients? Els pacients arriben a l'hospital, però perquè arriben al Sant Joan de Déu, perquè arriben al Vall d'Hebron, als hospitals de referència, poden passar un any, 2 anys o 3 anys i antes 10 años. Y según la latitud del mundo donde estemos, a los 10 años. Hace poco estuve en dos países de Sudamérica y en mi país propio los pacientes se diagnostican a los 10 años porque el paciente no camina, no se mueve y no sale de la casa hasta que pasa el médico rural y dice, ¿este niño qué le pasa? Pero ya tiene 10 años, ya no podemos hacer nada. Si ustedes, de hoy en adelante, si ven un niño de 2, 3 años que no puede subir bien las escaleras, hay que decirle de manera discreta a mamá o a papá, o si es familiar suyo, oye, es que yo fui a una charla que dijeron que cuando los niños no subían bien las escaleras, igual que te lo vea el médico. Simplemente por tener un diagnóstico temprano, por todo lo que vamos a ver, que cómo puede cambiar. Son niños que les cuesta hablar, que les cuesta comunicarse los primeros 2 años, o que empiezan a andar a los 18 meses, a los 20 meses. Es normal que el niño empiece a andar entre los 9 meses y los 18, 20 meses, pero la gran mayoría caminan al año de edad. Entonces, si ya un niño no anda a los 18, 20 meses, ya se enciende, ya mosquea. Y si el paciente deja de andar, hay que luchar porque continúe andando.
Entre els 8 i 14 anys, els afectats utilitzen cadira de rodes per desplaçar-se i pròtesis per caminar, sempre i quan el terra sigui llis.
Es decir, lo que no podemos hacer es quedarnos cruzados de brazos, ¿no? Entonces hay dispositivos que estos se llaman calipers. Cuando el paciente justamente deja de andar, se le enganchan estos aparatos y el paciente camina así, como una marcha de pato que le llamamos, y es capaz de andar en casa y en el colegio en una superficie llana. Y mientras el paciente con distrofia muscular de Duchenne esté de pie, no se le va a deformar la espalda. Y entonces, si la espalda no se deforma, no tiene problemas pulmonares. Y no es lo mismo estar todo el tiempo sentado, que a mí me duele la espalda también, estar de pie.
Un de cada 3.500 nens nascuts la pateixen. Això vol dir que si fem una estimació a l'escala, hi tindríem 2 nens patint aquesta malaltia i 20 a l'Alt Empordà.
Teóricamente se expresa 1 en 3.500 o 1 en 5.000 habitantes. Es decir que en cualquier población que tenga más de 3.000 habitantes podemos tener al menos un paciente con esta enfermedad, simplemente para tenerlo en cuenta. Es una enfermedad que está ligada al cromosoma X, es decir que las mamás en un 2 tercios, 60-70%, pueden tener una alteración y se la transmiten a los varones. Pero también hay mamás que no pueden tener ninguna alteración y cuando se está formando el huevecillo se genera la enfermedad. Es decir, que es una lotería y no es culpa de nadie, porque este es importante a la hora de explicarlo también. Y dependiendo de la alteración de la proteína, se puede llamar distrofia muscular de Duchenne o de Becker, que es un doctor alemán que en los años 40 y 50 dijo, no, es que hay pacientes Duchenne que tienen menos debilidad. Y dijo, pues antes como se le ponían los nombres del médico a todas las enfermedades, pues se va a llamar Becker. Simplemente quiere decir que son más leves.
Donar el diagnòstic a les famílies no és gens fàcil i és per aquest motiu que, deixant somriures valents, aquesta associació sense ànim de lucre formada per pares i amics de nens amb distròfia muscular infantil de Duchenne i Becker han aconseguit donar una ajuda psicològica.
Dar el diagnóstico, para nosotros, créanlo que no es fácil, pero visitamos 25, 22 pacientes diarios, damos una mala noticia, pero tragamos grueso y seguimos visitando. Y no nos da tiempo de asimilar. A veces llegamos a casa y descargamos y hacemos el duelo, ¿no? Pero y luego la familia sale del despacho. Y sabíamos historia y nos imaginábamos, pero no teníamos un apoyo específico psicológico para pacientes primero con distrofias musculares y que todo fue engranándose y con el apoyo de la asociación se logró dar un apoyo psicológico a los pacientes recién diagnosticados, a los pacientes diagnosticados. Se hizo como un programa piloto con los pacientes con distrofia muscular de Duchenne y como no todo es Duchenne, pues tiramos de la cuerda de la terapeuta, de la psicóloga y terapeuta familiar que tenemos, y esto lo hemos extrapolado a otras enfermedades. Y esta terapeuta es financiado por la asociación.
La cursa del pròxim diumenge 26 de gener servirà, doncs, única i exclusivament per recaptar diners per accelerar la investigació d'aquesta malaltia. La cursa no serà competitiva. Ani Sánchez.
Doncs sí, és no competitiva. Aquí que ens vam trobar? Que els primers anys de la cursa de la dona es donaven premis, doncs, a la primera, a la segona, a la tercera... Vale, molt bé. Però si jo tinc 15 anys, que bueno, he passat una mica, no sé si es nota, no? Però si tinc 15 anys i m'estic preparant per fer curses. És absurd que competeixi amb una altra persona, amb una dona, que ja està amb 75 anys, per exemple, que evidentment no s'entrena o que té dificultats de moviment. Jo crec que les heroïnes, en aquest cas, és aquella persona que envolta que ataca i que fa els metres que sigui. Perquè això sí que ens està demostrant que tenen perseverància, que col·laboren, que lluiten i que ens ensenyen que han passat tot un procés de vida amb la lluita cap a algo i que col·laborar és fins al final. Això sí que és. Això és competir amb un mateix. I això és competir per donar un benestar social i un benefici per tots. Per tant, la competitivitat s'ha de convertir en competència social a través d'aquesta cursa.
Els resultats, les cròniques dels partits, l'actualitat en futbol, bàsquet, tennis de taula, BTT, atletisme, motor.
Cada dilluns i cada divendres, després de les notícies, és temps de Zona Mixta, un programa d'esport local a la ràdio més pròxima.
L'atleta escalenc Àngel Torrent, de 51 anys, ja ha arribat a la marató 50 de la seva carrera esportiva. Va ser a Lausanne, el dia del seu aniversari.
La marató 50 és especial ja pel número 1, especial perquè va ser quan jo vaig fer 51 anys, va ser el mateix dia del meu aniversari, i ha sigut a Lausanne, a la seu dels Jocs Olímpics, que tot plegat fa una mica encara una mica més mística, ètica, èpica, una mica de reconeixement a tot el que he fet fins ara. Vull dir que són prou curiós i és prou interessant fer aquestes coses.
Ha arribat ja a les 50, però té l'objectiu de continuar com fins ara.
Jo continuaré fent el mateix, és a dir, continuaré fent totes les que pugui, no? I al cap de l'any n'he acabat fent una, dos, tres, quatre anys que n'he fet, vaig jugar l'any que n'he fet més, n'he fet sis, n'he fet dos, tres vegades que n'he fet un cap de setmana una i el segon cap de setmana una altra. Vull dir que la gent que diu, escolta'm, no es poden fer més d'una marató a l'any, no sé què. Jo m'he fet algun any que ha coincidit l'escala, perquè he intentat a l'escala fer-les a totes, i els he fet totes les que s'han fet els he fetes. Doncs acabant l'escala, doncs la setmana següent era una en un altre lloc, doncs he anat a fer, i al revés també. No hi ha massa problemes si sempre i quan tens el cap moblat i el físic que aguanti. No sóc ràpid, però sóc un allò, poses el tractoret i vas tirant.
Per tant, la mitjana teva a l'any són...
2, 3, 4.
A on han portat les maratons Àngel Torrent?
A mi m'han portat des de Marrakech, que és un poc peculiar, a Roma, les capitals aquí, he fet Roma, he fet Florència, he fet Viena, he fet Praga, he fet Bilbao, Madrid, Sevilla, València, que no sé, per aquí dalt. Lausanne, he fet Montauban.
Quina ha estat la més dura?
La més dura? La més dura i més curiosa va ser, per mi, la de Venècia, que també va ser el dia del meu cumple de l'any passat, que també hi tenien Aquamar com ara, que va ser la imatge prou peculiar, que doncs arribar... anàvem a un ritme molt, molt, molt bo, i els dos, tres últims quilòmetres que arribes al port, que arribes a pura Venècia, doncs amb aigua i genolls.
Aigua i genolls.
Aigua i genolls. I clar, tu surts, el teu cos està calent, l'aigua freda, i allà em vaig ratllar i vaig fer aquests tres últims quilòmetres, dos i pic, els vaig fer caminant, perquè dic, no, la merda, no. És a dir, la sensació de tu estar calent i posar-te amb l'aigua freda va ser brutal per les cames.
Quin ha estat el millor record?
El millor record? Possiblement Atenes, pel concepte sentimental, a París, per un dels millors temps, per l'ambient, per tot això. Totes, totes sempre he tingut un bon regust de boca. Perquè totes són diferents. És a dir, per exemple, París l'he fet dues vegades, és a dir, aquestes més multitudinàries, un París, un Barcelona, que l'he fet diverses vegades. Doncs encara que la repeteixis, el concepte és diferent.
Al llarg de les 50 maratons que ha completat, ha vist molts accidents. És important, doncs, fer-se proves mèdiques i acudir al cardiòleg cada dos anys.
A París he vist dos paios allà a terra, perquè no els hi passava massa res. Acabar un Barcelona i després enterar-te pels mitjans de comunicació que 5 minuts darrere teu li va passar un senyor i s'hi va quedar. I a més a més, això, quan nosaltres, una cosa que també és important, fer-se fer proves d'esforç i de més, i li preguntes al cardiòleg i tot això, diu, passa. I no fer-ne per tant.
I aquestes proves s'han de fer regularment?
La recomanació, un any, dos anys, és a dir, cada any o cada dos anys. És a dir, el cardiòleg o el professional ja te dirà, escolta, noi, vas bé, però fes-la més sovint. O vas bé i tira milles. En el meu cas, per sort, doncs, l'única vegada que vaig dir dos anys i tira milles.
El que és important és que cada atleta conegui els seus propis límits.
El cos humà és molt, molt savi i la gent, per fer més maratons o menys o el que sigui, jo crec que és un concepte de saber el teu cos, on són els teus límits i on aquí dalt te diu És a dir, sempre hi ha una part que has de córrer amb el cap i una part que has de córrer amb el cor. Si corres molt amb el cor, el problema és que tu vols fer moltes coses i el cap és el que t'ha de dir, tira-hi, fins aquí hem arribat. I és, són aquests conceptes, és a dir, la gent que, amb què corre, amb el cor o amb el cap? Amb el cor surten a cremar-ho tot, però amb el cap llavors es veu, no arribem.
Per aquells que comencen en aquest món dels 42 quilòmetres, és recomanable que s'entrenin 3 dies per setmana.
Si algú que no ha fet mai gaires coses de 10 o així, doncs com a mínim 3 dies per setmana pot ser una bona mesura. I llavors intentar fer les coses que faria normalment. És a dir, a mi me fa... I jo sóc dels que, si al dematí fos de les persones que m'enmig d'un croissant, me'n menjaria. Jo, a les rutines, encara amb una maratona, allò que s'aixequen a les 4 del matí, a menjar arròs, a menjar... No, fes el que fas normalment. És a dir, el cos és savi, això per un costat. Però per l'altre costat, si li donem unes rutines al llarg de tota la vida o dels anys, doncs hem d'anar seguint aquestes rutines. Si la gent entrena 2-3 cops per setmana, és un concepte òptim, i llavors per preparar una marató, doncs ha de fer algunes mitges per veure el concepte de competitiu, però que pensi que quan ha acabat dius, ostres, he acabat de puta mare. Dius, vale, sí, però haig de tornar a començar.
Al llarg de la seva carrera esportiva, Àngel Torrent ha abandonat en dues ocasions, una a l'Escala i una a València. Doncs fins aquí el primer programa de la setmana. Demà continuen els esports, a l'Esports 10 de Canal 10 Empordà, com ja sabeu tots, a 2:15 del vespre, a les 21:30. El convidat a la secció entrevista serà Josep Lluís López, el president del Club Tenis L'Escala. Això està tot per avui, moltes gràcies i fins la pròxima. Adéu-siau!